Radio Astel.
Tinc a Mercè Mondelo. Hola, salutació a tota la gent que ens segueix des de xarxes socials. Ha arribat el dia, no? O sigui, pensar que no arribaria mai. Primer de tot, deixem presentar aquesta persona que em vol mal.
No.
Xef.
Això ho hem de fer com una tirita. Com més ràpid,
Pau Gascó.
Millor.
Val. A veure, o sigui, podem dir... Vas organitzar una enquesta a Twitter, no?
Sí.
Què vas preguntar?
Si valia la pena fer un episodi sobre els pèsols o no.
I què et va dir la gent?
Doncs normalment les enquestes a Twitter solen ser bastant 50-50. Sí. En aquest cas, ho sento molt, però estem fent farem un programa sobre els pèsols. Va guanyar de golejada. 82% que sí. Fins i tot companys teus de la teva casa, d'aquesta casa,
sí,
van dinamitzar la votació.
Sí.
Condicionant-la.
Condicionant-la, eh?
Sí, clar. El de la caravana, Joan?
Mala gent, eh? Joan Trias, no?
Sí, exacte. Sí,
et va pagar, també?
No, però van retuitejar l'enquesta dient sí. Sempre sí, els pèsols amb pernil.
Bé. Què parlem d'avui, doncs?
Dels pèsols del Petit Pois.
Une assiette pour moi, une assiette pour toi. J'ai cuisiné tant de...
Aquest cap de setmana ha estat la festa del pèsol garrofal a Sant Andreu de Llavaneres. El pèsol garrofal és el pèsol. O sigui, Sant Andreu de Llavaneres té una indicació geogràfica de qualitat i només poden ser els 6 productors que hi ha al poble que poden vendre el pèsol amb indicació geogràfica de Llavaneres, però es cultiven pèsols a tot el Maresme.
Tu saps que jo he passat bona part de la meva infància, adolescència, a aquest municipi, no?
No! Sí? Ostres. Això m'ajuda molt amb la següent part del programa, eh?
I això ho he viscut molt.
Clar, la festa del pèsol...
Bueno.
Bé, s'ha otorgat el pèsol d'or.
Sí.
I m'ha sabut molt de greu que no te'l donessin a tu. Amb tot el treball que fas per la difusió d'aquesta llegum. Que és llegum, però es considera verdura. És curiós. No saps per què, no? Bé, durant tot el mes d'abril podreu gaudir de les jornades del temps de pèsol al Maresme, on diferents restaurants ofereixen menús. Podeu consultar la web del Consell Comarcal del Maresme tota la info, val?
Cuando llegamos a su casa, me pregunta, ¿tienes guisantes de casa? Fresquitos del mercado de la sirena. Verdes, negros o marrones.
Bé, amb el tema dels pèsols, com que hi ha moltes arestes, primer voldria preguntar-te què penses dels contes clàssics, de l'adaptació dels contes clàssics. Perquè, clar, tenim el conte de la princesa i el pèsol.
Sí.
Ah, és un conte que prorroga el patriarcat, un estereotip de dona sensible. Llavors he estat averiguant i hi ha moltes versions molt divertides del conte de la princesa del pèsol. Però, bueno,
sí,
veig que el tema t'apassiona.
Molt.
Anem amb la història del pèsol. Ve de molt enllà, segons alguns estudis arqueològics podria tenir més de 10.000 anys, i els seus orígens es podrien situar en les primeres civilitzacions d'Índia i Turquia, però al Pròxim Orient, Tigris, Eufrates, com tot ve d'allà. Menys el que ve d'Àfrica, tot ve d'allà. Però ara anem al que m'ha suscitat el teu odi aferrim als pèsols.
Jo no tinc odi, eh?
No?
No, odi tampoc seria, perquè ja et dic, vull dir, he conviscut amb ells, amb el pèsol, durant força anys de la meva vida, he pogut conviure amb ell, l'he tolerat.
Ah, sí?
Sí, home, sí. Alguna vegada n'he menjat, eh?
Ah, val, l'he tolerat, vols dir que l'has tolerat, has deixat d'existir a la mateixa habitació que tu.
Això sí, He tolerat la seva existència a la mateixa habitació, però ja està. I l'he provat, que vull dir que a mi a vegades...
Oh, això és veritat, ho vas reconèixer l'altre dia.
I jo crec que per tu és important també de dir... Ostres, a mi em fa mandra la gent que diu, bueno, és que això no m'agrada. Què diuen? Que no...
Ha passat una cosa molt estranya que no havia passat mai amb totes les meves col·laboracions aquí a Radio Estel, fabricació pròpia, que és que el Ferran ha entrat al meu auricular i ha sigut com un poltergeist, un poltergeist.
T'ha entrat un pèsol al cap.
Sí, escolta, un poltergeist.
Escolta, però no, jo et volia dir que ja fa mandra que hi ha gent que això no m'agrada, però si no ho has provat.
No, amb això anem al tema, tema que de cop i volta estava preparant el guió,
sí.
I rebia inputs per bastantes bandes, no?, de... Perquè li has de portar pèsols, porta-li pèsols a la Mercè, tot això. I jo pensava, ostres, però què és el que es fa que alguna cosa ens agradi o no ens agradi? I a partir d'aquí vaig descobrir l'apassionant món del que ara xerrarem, que és la neurogastronomia. Tu solo di. Soy yo. Bé, doncs, tothom coneixem gent, o a nosaltres mateixos, que no ens agraden. Jo reconec que, quan era petit, a mi no m'agradaven bastantes coses.
Qui és el que no t'agradava?
La ceba. De fet, era el suplici per la meva família. No podíem posar ceba enlloc, la detectava. Era com un, gos d'aquells policies, sí, que si havies posat ceba, te la trobava i t'ho tirava endarrere. Després, el pebrot. El pebrot tampoc.
Però
no
el pebrot passa... que sí, hi ha molta gent que no l'acaba de...
Digerir? No, sí. no és un problema digestiu. Ah. El meló. Va, perfecte.
El meló i... també és veritat, que hi ha molta gent que no li agraden.
Però de gran vaig fer un canvi...
Les panses.
No, doncs vaig fer un canvi al meu cos, al meu cicle... No sé. I llavors em van començar a agradar. I ara el que dic és que a mi m'agrada tot si està ben fet. Però per parlar d'això tenim el Toni Massanés, el gran Toni Massanés, que ens entra el director de la Fundació Alícia, gastrònom i millor persona. Hola, Toni.
Hola, com es veu?
Molt bé, Toni, moltes gràcies per entrar avui a la fabricació.
Al contrari, un plaer.
Escolta'm, Toni, per què ens agrada el que ens agrada?
Ui, en principi, el sistema de desig-plaer, que no només nosaltres, sinó que la majoria de éssers superiors, diguéssim, des del punt de vista biològic, una mica complexos, tenim, és allò que ens fa fer aquelles coses que ens convenen com a espècie. O sigui, desenvolupem desig i després també recompensa per fer aquelles coses que en principi ens convenen. Jo sempre faig un exemple, dic, una vaca, tu creus que sap que és un remugant?
No.
No, clar.
O sigui, que sap que té 5 estòmacs, és capaç perquè té una microbiota que li permet sintetitzar la cel·lulosa, i que, per tant, no fa cara de saber-ho, la vaca, no? La vaca veu herba i diu, quines ganes de menjar-me-la. No?
Sí.
Doncs aquest és l'origen biològic primer, diguéssim, després això es complica, Som animals culturals, tenim valors, tenim una sèrie de coses, evidentment, i es va... I es va suant. Però, en principi, hi ha un punt biològic amb això, no? Ens han de venir de gust aquelles coses que necessitem.
Però, puc fer una pregunta, Pau, sisplau?
Sí, clar.
No, Toni, i què fa que... Perquè ara ho en parlàvem amb Pau, sí. que un gust potser ens agradi en una època i després, sí. I després ens deixi d'agradar, o que sigui a l'inrevés. Saps el que et vull dir?
Sí, però... Nosaltres naixem amb una programació, diguéssim, de gustos que ens agraden. Estem programats perquè ens agradi el dolç, perquè ens agradi l'amarg, perquè l'acidesa ens agradi en una determinada proporció, la sal també. De fet, tenim uns sensors especials per detectar que si hi ha sal i que això està connectat amb els neurotransmissors del plaer, i per ser, si n'hi ha massa, aigua de mar, perquè estigui amb els del rebuig. O sigui, naixem així. Però què passa? Que després aprenem. I tot aquest aprenentatge al llarg de la vida, no? El que fa és que es modifiquin els nostres gustos. De fet, això, els amargants, no? Ens acaba agradant un cafè. El cafè, de petit, no li agrada a ningú. Perquè aquest amarg et diu, escolta, això és perillós. Aquí poden haver una substància tòxica, no? Perquè, diguéssim, a la natura, les substàncies amargants, que nosaltres percebem com amargants, en realitat, és una percepció, no és qui sigui. És que nosaltres les... les registrem com a tals, doncs, en principi, estan relacionades amb substàncies que poden ser verins per nosaltres. Els famosos ametlles amargues és un exemple molt clar. Però nosaltres acabem aprenent per diferents coses que ens agradi el cafè, no? O que ens agradin l'escarola, o que ens agradin les endívies, totes aquestes coses. Per tant, nosaltres anem canviant. I per què canviem? Per moltes coses. Què aprenem? Aprenem moltes coses, bones i dolentes, conscients i inconscients. Tenim traumes, tenim efectes, tenim... El primer que aprenem, per exemple, és allò que ens donen els nostres pares, la nostra mare, etcètera, és bo, perquè si no, no m'ho donaria. Per tant, és seguretat. En canvi, a partir dels 2 anys que comencem ja a poder tenir una certa més independència, de 2 anys, entén-me, no? Vull dir, que ja podem caminar i agafar les coses i posant-les a la boca. Doncs aquí ens sorgeix una neofòbia bastant important. Els que heu tingut canalla sabeu que al començament deia, oi, el meu nen menja tot, i de cop arriba un moment que no menja res. Bueno, doncs totes aquestes coses són, diguéssim, accions de protecció que després hem d'anar aprenent, no? Després ens ve l'adolescència, en aquell moment ho neguem tot i, per tant, també com una etapa de resetejar doncs, tots els nostres gustos, etcètera, etcètera, fins que arribem a agafar l'autonomia. Evidentment, és complicat i la gràcia, jo crec que té molta gràcia que sigui complicat, és que això, doncs, som animals, però que també som culturals, que també som, fins i tot, espirituals, que som morals, i totes aquestes coses, que les coses que el valor bo de gust i el valor bo de moral, de que té bondat, en molts idiomes es diguin iguals, en la majoria d'idiomes es diguin iguals, no és casualitat. Nosaltres percebem com a bo de gust, que ens ve de gust, allò que moralment està d'acord amb els nostres principis morals.
Ui, que bo!
Sí. És un crac.
És supercuriós, això, Toni.
És la manera que tenim, però... al final... Tenim en compte que menjar és l'esport de risc. Cada vegada que et piques una cosa a la boca, que per tant ho incorpores, que passa a formar part de tu mateix, com a dir el filòsof, o et mata o et fa més fort, no? Per tant, tu imagines que nosaltres poguéssim menjar coses, evidentment, des del punt de vista nutricional, que posin verins, no, però també des del punt de vista d'aquests d'incorporació de valors que fossin contraris als nostres valors. Tindríem un... No? Allò que és una cosa que jo moralment remutxo, pel que sigui, no? Per com ha estat fet, per, etcètera, no? Doncs ho incorporo a mi mateix, perquè això és el que fem al menjar. Doncs evidentment, no? Per ser coherent, no? per tenir una certa tranquil·litat d'esperit, també quan mengem, d'una manera absolutament inconscient, No fem tots aquests judicis de valor, etcètera, però actuem d'aquesta manera.
Deixa'm dir que vaig pensar la il·luminació del Toni va vindre perquè des de la Fundació Lícia fan uns treballs molt interessants i van fer durant el Covid, quan la gent va perdre el sentit de l'olfacte, ells van desenvolupar unes caixes, corregeix-me si m'equivoco, Toni, que servien per reentrenar els olfactes i recuperar la disfàgia, no? Era la fàgia?
La fàgia a la nòtia, o sigui, nosaltres en realitat, què fem? Nosaltres treballem per ajudar la gent que té algun problema a menjar millor, no? Nosaltres ja havíem treballat quan hi ha percepcions distorsionades pel gust, per exemple, en casos de tractament de càncer, no? Nosaltres fa molts anys, des del 2006, que estem fent un treball continuat, si voleu, i si teniu alguna necessitat, que segur que teniu al voltant algú que en tingui, no? Hi ha un web absolutament gratuït, que es diu oncolicia.com, si no aneu a alicia.cat i veureu tots els links relacionats, perquè en tenim per d'altres malalties, etcètera, on nosaltres, en el cas del càncer, per exemple, no, el tractament de quimioteràpia a vegades et fa que se't distorsionin els gustos. No? Llavors, a vegades aquesta distorsió del gust, o sigui, que per una qüestió química, tu, allò que et ve de gust no sigui allò que en principi et convé, et pot fer actuar malament. De fet, hi ha gent que, tot i que ho sapiguem objectivament, que hem de menjar, perquè durant el tractament és important menjar bé per recuperar-nos, perquè per sort ara molts càncers, evidentment, es curen, no? Es poden tractar, doncs, el percebre com a desagradable, l'associar-ho al desgrat, no? Aquest mecanisme que tenim, quan està espatllat, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens podria fer que no mengéssim allò que hem de menjar i que, per tant, no estiguéssim també preparats per afrontar el tractament de la malaltia. Això és un cas, eh? Nosaltres hem treballat més de 60 malalties diferents. Llavors, quines són aquelles estratègies que podem fer servir perquè la gent no percebi com a dolent aquest gust metàl·lic de les proteïnes degut a la quimioteràpia, per exemple, eh? O quan tenim una anòsmia, quan tenim això, no? La pèrdua de l'olfacte, quines són aquelles estratègies que ens poden fer que no, d'entrada no rebutgem els aliments bons i que, al contrari, rebutgem els dolents, perquè això també pot ser una... també pot ser
clar,
una...
pot ajudar també l'altra banda.
Exacte, no? Doncs aquestes són les coses a les que la Fundació Alícia ens dediquem, i per això quan va arribar la Covid, de seguida vam veure, i fins i tot vam fer alguns webinars online amb el centre de salut i tal, perquè era un tema que aquest de quan es distorsionen els gustos, de quan desapareixen els gustos o els aromes, com s'ha d'actuar, diguéssim, per continuar tenint seguretat alimentària i per continuar menjant allò que hem de continuar menjant.
Mira, Toni,
és un dels exemples.
Fem una cosa, no tenim temps per més, hem de tallar aquesta connexió, Toni, però Pau, convidem-lo un dia, en Toni, que ens ho acabi d'explicar bé.
I tant.
Tota la feina que fan
té
des de...
dies,
No? Toni, des de la Fundació Alícia.
Un petonàs per agafar el telèfon, que sé que vas molt atrafegat, i moltes gràcies.
Gràcies.
Ja ho sabeu. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Toni Massanès. Moltíssimes gràcies. Gastrònom i director de la Fundació Alícia, de Montsant Benet. Mira, ha estat molt clar i m'ha agradat molt perquè desconeixia totalment el per què, no? Tenim aquesta sensació, per què ens agrada un aliment i no un altre, no?
El resum és que és molt complexa.
I com es pot ajudar, que és el que fan des de la Fundació Alícia.
És molt complexa. Hi ha una part fisiològica, hi ha una part cultural.
Cultural.
Aleshores, a mi m'agrada molt un resum que va fer Anna Clemente amb un treball, una investigadora de neuro... Això és neurogastronomia, d'acord? I diu... ens agrada allò que ens agrada perquè som qui som, aquí i ara.
Parcs i jardins. En Pau se'n va d'excursió.
Yeah!
A veure, podem explicar... O sigui, sort que hi ha la Mercè Mondelo i t'han registrat aquest moment, però quan tu li dones a la Paula el moment Parcs i jardins, és el puny...
És el puny tancat.
És el puny tancat.
Hauria de ser la peineta, però bueno, no cal.
Però no li facis.
No, fem el Parcs i Jardins, que m'encanta la cunya que em va fer la Bet, que avui l'he pogut agrair.
Te l'has creuat, la Bet.
Sí.
A veure, per què t'has de posar en Parcs i Jardins avui?
Doncs perquè sí, perquè em ve de gust i perquè ja tenim una secció que m'encanta. I si vosaltres, oients estimats, descobriu receptes o us trobeu amb receptes una mica... difícils, o que veieu que hi ha algun error, o que us sospiteu que pot haver algun error, sisplau, fes-nos arribar al telèfon, al WhatsApp 663-993-062, sisplau.
Mira, torna-la a dir.
Ah, perdó, que m'he apartat del micro. 663-993-062.
Fantàstic. I si no et poden interpel·lar directament per Twitter.
Sí, també per X.
Que això a la gent li agrada,
sí,
també.
Sí, i tant. A veure, avui tenim l'Ajuntament de Barcelona, una petita institució sense massa recursos que es dedica a fer una promoció molt important de la gastronomia catalana. Tenim una recepta que vam fer en el llibre Temps de Mercat, volum 3. Aleshores, tenim el llenguado a la menier, una recepta típica de pescador català. No, és broma, m'estic enfotent molt. Aleshores, jo us faig la lectura ràpida, però tenim un quilo de llenguado sencer.
T'estàs desposant jardinet, avui?
Jardinet, home, parts i jardins.
Sí,
és que l'Ajuntament té secció de parts i jardins, també.
Sí.
No? O sigui, a saber quants diners han gastat amb aquesta recepta, però és igual, ningú l'ha pogut corregir. Un quilo de llenguado sencer, sense cap ni tripes, bueno. Pots fer-lo amb el cap, també, no passa res. 100 grams de mantega de bona qualitat, de 2 o 3 llimones. Farina de blat, 250 ml de fumet. Això és estrany, perquè el fumet no l'he fet servir mai per fer llenguado a la menier. Però bé, l'acceptem. Oli d'oliva verge, mantega i oli, no entenc massa bé, tampoc, però bé, julivert picat per decorar, d'acord. Aleshores, comenceu posant la mantega... Total, quan acaba la recepta, comenceu posant la mantega en una paella i dureu el peix... gireu-lo, repetiu l'operació per la part superior. Un cop les dues bandes estiguin fetes, reserveu el llenguado en un altre recipient. A continuació, afegiu el fumet a la paella i cuineu-lo fins que es redueixi a la meitat. Passeu el líquid per un colador, torneu-lo a la paella, incorporeu el llenguado, deixeu-lo fer xup-xup durant un parell de minuts. Finalment, corregiu-lo de sal i pebre i serviu-lo decorat amb julivert picat per sobre. Què et falta aquí?
Val.
Bueno, clar, és que el tema és que tindries que haver estat amb els ingredients davant, perquè aleshores és com quan fas un moble d'IKEA, no? Que acabes i et queda allà un cargol. Dius, i aquest cargol,
i aquest cargol on anava?
On anava? Doncs et quedaria el suc de les llimones.
I on anava?
No es posa, la receta no es posa. Que és el toc diferencial dels llenguados a la Menier. O sigui, justament, si per algú es caracteritza bueno, la llengua de la Menier és perquè
és
porta suc de llimona.
És pel toc de llimona.
Sí, exacte.
I se l'han deixat.
Se l'han deixat, bueno, però escolta'm tu, si et dediques a fer receptes, fes-les bé, carai. A veure.
Tanquem la porteta del jardinet?
Tanquem la porteta, sí.
Sí? Tanca la porta, Paula.
I fins aquí el jardí d'en Pau Gascó.
Vinga, va, que encara ens queden uns minuts per compartir amb Pau Gascó. És dilluns, estem escoltant el Fabricació Pròpia i, per tant, ens has de proposar, no sé per què m'ho escriviu, una recepta de pèsols ofegats a l'estil de Llavanera, saps que si faig mal jo mateixa, que trobem al mateix lloc de l'Ajuntament de...
Del web, el lloc web de l'Ajuntament, que és el que proposa l'Ajuntament. Clar, més pèsol que això no
home,
pot ser.
Home, clar, a veure...
M'agrada el nom del o sigui, l'autoria de la recepta, l'Ajuntament ho fa molt bé. Veus, a l'Ajuntament de Barcelona aquesta recepta no diuen qui és l'autor.
De qui és, clar, és veritat.
Ah, però sí. Nosaltres ataquem a l'Ajuntament. La responsabilitat de l'Ajuntament.
Clar, i aquí
però
sí.
aquí a Llavanera sí, diuen, és de l'autoservei, i m'encanta el nom, Autoservei Tresserres. No sé què, algun dia aniré, però em sembla, no sé, com una gasolinera, una benzinera. Però bueno.
També, però espera, ho hauria de saber. Pregunto.
Aleshores, tenim ingredients per 4 persones. A veure, ara es diré una animalada, però no patiu. 4 quilos de pèsol. Per què? Perquè el pèsol en vaina, no sigueu animals, no són 4 quilos de pèsols desgranats. Es compta un quilo de pèsol per persona, igual que les faves. 200 grams de cansalada tallada a trossos petits. Un manat de cebes tendres, un manat d'alls tendres. És fantàstic. Bueno, un tomàquet petit, sal i pebre. I per la guarnició, 4 trossos de botifarra negra, 4 trossos de botifarra crua. L'elaboració. En una paella amb oli, fregiu la cansalada. Un cop es rosseja, la podeu apartar. Aquí diuen de treure-la. La podem deixar. En el mateix oli s'hi sofregeixen la ceba tendra tallada en juliana i un parell d'alls tendres. Fixeu-vos que teníem un manat d'all tendre i un manat de ceba, però no els fiquem tots. Els fiquem una ceba i un parell d'alls tendres picadets. Val? Un cop pelats els pèsols, es renten, es posen dins una olla grossa. Jo no els pèsols no els rento perquè te'ls trec de la vaina. Per tant, estan nets. No sé per què volem rentar-los. Però bueno, es posen dintre d'una olla grossa amb la cansalada, una altra olla, amb el sofregit, i una ceba tendra sencera i un parell d'alls tendres sencers. El tomàquet, algunes branques de julivert, sal i pebre. Aleshores ve el procediment més animal. Aquí és on arribem. Vull introduir dues coses i ara, Mercè, ho sento, tallo les receptes, sempre les tallo, les receptes, heu de fer cortar i pegar després. Hi ha gent que afegeix enciam al sofregit.
Enciam als pèsols?
Sí, el sofregit dels pèsols, hi ha gent que li dona un toc dolç que li posa enciam, ben picadet. És una opció, jo no ho faig, però podeu fer-ho. Jo no li poso tomàquet, d'acord? Entenc que posin del tomàquet, està bé. Aleshores, el tema de tapar els pèsols, el pèsol ofegat ve del francès sauter, val? I el verb sauter, l'origen del verb francès sauter és ofegar. O sigui, realment els ofegats és una cocció d'un producte sense afegir-hi líquid. S'ofeguen amb el seu propi líquid. No sé si us heu fixat mai a les cases, a les faves i els pèsols, es tapen amb un plat, amb una font plena d'aigua a damunt de l'olla. Uh-huh. Aquesta aigua que està al plat s'ha d'anar canviant perquè estigui freda. Per què? Perquè volem que el vapor que generen les hortalisses, tant el sofregit, l'all tendre, la ceba tendre, el pèsol... Uh-huh. Al tocar el plat, es condensi i torni a caure. I aquesta humitat és la que ens donarà la humitat suficient pel plat. D'acord? L'altra cosa, a València, les faves... Que és, la recepta és molt semblant, eh? Es diuen faves sexades. El tombet, o faves sexades. Per què? Perquè per remenar els pèsols i per remenar les faves no és recomanable fer servir una espàtula, sinó més aviat agafarem, traurem aquell plat amb aigua, no en sigueu animals, no el sacsegeu amb el plat d'aigua perquè us fareu mal. Traieu el plat d'aigua i cobriu la olla i la sacsegeu. I així els pèsols i les faves es remenen tranquil·lament sense trencar-les. Tornem a posar el plat al damunt i ja està. Cal coure el vapor fins que siguin fets els pèsols. Aquí, normalment ara fem servir els pèsols petits i els pèsols més grans s'haurien de bullir prèviament, perquè si no triguen bastant a coure. Per servir-ho acompanyareu els plats de pèsols de Llavaneres amb un tall de botifarra negra fregida i un tros de botifarra crua fregida. I ja està.
Ja està?
Sí.
Ja està, eh?
Sí, sí. Bueno, volia fer... A en Joan Trias li vull dedicar la recepta de pèsols amb pernil, que a mi m'agradaria que aprengués. Joan, escolta'm, t'enviem la recepta, sí. Val? Ràpid. Pèsols trets de la vaina, frescos, amb una paella, una mica de mantega i sal. Tapem amb film o amb una tapa que tapi ben bé i ho posem al foc, suau, que comencin a xisporratejar. Quan estiguin mig cuits, una miqueta cuits, els continuem, els traiem del foc i després li posem el pernil. No poseu el pernil abans dels pèsols. Per què? Perquè aconseguirem un pernil massa salat i no ens agradarà. Per tant, pèsols lleugerament saltejats, uns pèsols de bona qualitat de Llavaneres, lleugerament saltejats amb mantega i un pessic de sal, i afegim un pernil bo, cru, que s'escalfi lo just, i ja està, deliciosos.
Perquè és del Trias, eh? No ho sé. Pau Esca, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ho heu fet lleugeret, trobo, eh? Pel que podia haver estat.
Bueno, s'ha de dir que ja tens enemics en el teu propi, sí, en el teu propi equip que volien que em xantatjaven perquè portés pèsols per menjar.
Jo n'hagués menjat.
No cal.
Jo he portat un digestomen, perquè jo sé que això a la Mercè, aquesta secció no se li posava gaire bé, perquè a ella no li agraden gaire els pèsols, i dic, porta-li una sal de frutes, però no t'ha calgut.
No, el que és important...
No, perquè és interessant, i hem vingut el Toni Massaners, que m'ha fet passar el...
És important...
Ho has superat o no?
Sí, sí.
És important tindre present que les coses ens agraden i no ens agraden, perquè a vegades no toca que ens agradin. No us poseu ferrucs amb algú que no li agraden els pèsols i li poseu un plat de pèsols davant. No cal!
No em mengi,
és superb, millor per vosaltres, ja està.
A casa no tindràs més.
Ràdio Estel